Faves comptades amb el suport de Fairtres i Servimat.
Passen 5 minuts de les 11 del matí. Obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimecres. I ho fem per parlar d'economia, del cooperativisme i l'economia social i solidària, que també tenen el seu espai en aquest magazín, concretament a la secció d'economia, perquè és una altra manera d'entendre precisament aquesta matèria. I per això avui l'estrenem amb l'Aina Serra, que és membre de la Politja. Què tal, Aina?
Bon dia. Hola, què tal? Bon dia.
Com estem?
Doncs molt contents d'estar aquí, la veritat. Feia dies que no venia a la ràdio, que hi havia passat unes quantes hores.
Es troba a faltar?
Sí, és bonic. Parlàvem de castells abans, avui parlarem d'economia social i solidària, amb doncs, molta il·lusió.
I per començar, si et sembla, podem explicar exactament què és la Politja.
Vinga, fem aquesta introducció. La Politja, diem que som el pol de les empreses, de les organitzacions de l'economia social i solidària de Sant Cugat. Què entenem per economia social i solidària? No? Uh-huh. Nosaltres diem que l'economia social i solidària és un altre model econòmic, és una altra manera d'entendre l'economia, que el que fem és donar per suposat que les persones i l'entorn, diguem-ne, estan al centre. Són cobrir les necessitats de les persones és la raó última, és a dir, la raó genuïna, no? I més important del model econòmic, de l'economia social i solidària. I quan diem això, en contraposició a què ho diem, no? És a dir, el capitalisme. Que el capitalisme és un model econòmic que posa l'acumulació de capital, és a dir, que les empreses cada vegada tinguin més benefici, és el seu objectiu, és la seva prioritat. Per nosaltres no. Per nosaltres la prioritat és que les persones que treballen els projectes i l'entorn sigui respectat i sigui al centre.
Quin és el principal objectiu de la Politja?
Clar, llavors, què passa? Que aquest model econòmic es trasllada, es tradueix en cooperatives, a Sant Cugat, per exemple, cooperatives. Doncs tenim Arcbac, no? Una cooperativa d'habitatge. Tenim Polen Edicions, una cooperativa d'edició de llibres. Tenim Doble Via, una cooperativa de serveis a les persones. També tenim entitats, no? Tenim el Cugatenc, que és una entitat que, des de la perspectiva de l'economia social i solidària, fa informació, fa actualitat, un mitjà de comunicació. Tenim una entitat que és Taller Jerori de Moragues, que, des de la perspectiva d'una entitat de l'economia social i solidària, doncs, donen també serveis a les persones amb discapacitat. Per tant, tenim molts diferents tipus d'entitats que tirem endavant la nostra activitat tenint en compte aquest model econòmic. I què passa? Doncs que realment no en són moltes. És a dir, no és la majoria. És una, ara mateix, en l'economia catalana, l'economia social i solidària representa un 3% de l'economia, que és fort. És a dir, jo vull posar l'accent en dir, és fort.
Si ho comparem amb uns anys enrere, no?
No, i que sí que va creixent, sí. Però és fort que només sigui això. És a dir, m'estàs dient que només podem categoritzar un 3% de l'economia catalana com a economia social i solidària, és a dir, economia que posa les persones al centre? Clar, és que ens hauríem de posar les mans al cap, perquè realment hauria de ser la raó última de tota organització, cuidar les persones que en formen part.
És que formem part d'un sistema que està molt arrelat.
Clar,
d'aquí la dificultat.
Clar. Per tant, quina és la conseqüència? I ara aniré a explicar la Politja, però quina és la conseqüència d'això? Doncs un creixent trastorn, problemes de salut mental, de salut mental vinculat al món laboral, unes condicions laborals pèssimes, que això s'ajunta a més amb una crisi de l'habitatge que fa la gent cobra poc, el sistema immobiliari fa que els preus dels lloguers siguin caríssims, la gent no pot, per molt que treballi, no pot pagar el lloguer, no? Per posar un exemple concret. Per tant, estem parlant de treballadores, no? El sistema capitalista que genera treballadores que, malgrat anar a treballar 8 hores cada dia, no arriben a final de mes. Això és fortíssim. No poden pagar el seu habitatge. Això és fortíssim, no? Per tant, hem construït un sistema, per no parlar, a més, dels danys col·laterals de la producció capitalista, com és la contaminació o, no? O tots els residus que genera, que són uns costos que les empreses no integren com a cost seu. No, perdona, aquesta contaminació és el cost de la teva empresa, hauria d'estar incorporat al preu de venda del teu producte. No? Per tant, el capitalisme ha generat una manera de funcionar que resulta que sembla que és evident, no? Que sembla que és obvi que el capitalisme és vàlid. Dius, perdona, en tots els 2.000 anys, 4.000 anys de història de les societats, de les civilitzacions, només hi ha hagut 200 anys de capitalisme. Per tant, perdona, lo normal és una altra cosa. No? El capitalisme és una cosa que ha estat imposada. Per tant, i torno al tema de la Politja, per tant, què diem des de la politja? Doncs, ei, les empreses que estem tirant endavant des d'una altra manera de fer economia, com que no som gaires, escolta, trobem-nos i fem xarxa entre nosaltres. Per tant, creem un pol cooperatiu, un pol de l'economia social i solidària. I és la politja, li diem així perquè, mira, perquè és un...
Perquè tira.
Perquè tira. Perquè ens ajuda a tirar, saps?
On us trobem físicament?
Mira, la politja té, com diguem-ne sempre, diem una doble seu. D'entrada, tenim una seu a l'ETSAP, que és l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, que està darrere de l'estació de ferrocarrils, de l'UPC, i la veritat és que aprofito per posar de manifest que gràcies a una aliança entre la universitat, l'UPC, l'Ajuntament de Sant Cugat i la Politja, les cooperatives de Sant Cugat, tenim un espai de cotreball a l'ETSAP, a uns preus assequibles, per tant tenim uns despatxos a uns preus assequibles i tots els serveis de la universitat, doncs des de lavabos, internet, sales de reunions i menjador, perquè ens entenguem, no? Per tant, en aquest sentit sí que hi ha hagut una aliança interessant per tirar endavant aquest model en aquest espai. A més, com sabeu, tenim Cal Temerari, que és un espai molt més comunitari, és un espai on tot el que és l'economia social i solidària es treballa des de la comunitat, des dels projectes més comunitaris, no només aquells més empresarials, i també doncs, són projectes que també posen les persones al centre i ho fan des del punt de vista més tipus de les entitats i això. Intentem vetllar sempre per aquesta doble mirada, la més empresarial i també la més comunitària, i que convisquin les dues.
Abans parlaves dels socis d'aquelles entitats que formen part de la politja, i no sé si, m'imagino que sí, que esteu oberts a que s'incorporin noves entitats, nous socis. Com ho veieu en perspectiva, això?
Sí, des del 2020-21, que vam començar l'activitat de la politja, doncs hi va haver un nucli dur, que van ser Arcbac, Polen i Cal Temerari, que van engegar el pol cooperatiu. I la vocació que abans, bueno, i després ens hi vam afegir la cooperativa de sembra, que és des d'on vinc jo, que som una agència de comunicació, el Cugatenc, Doble Via, i l'Institut de l'Ecoedició. I a més, a la Rural de Collserola i el taller Jeroni de Moragues i Cíclica, que són tres cooperatives que no estan com a sòcies de la politja, però diguem-ne que en són col·laboradores. Mm. Val? Això perquè tingueu una mica el mapa. Llavors, estem obertes a noves incorporacions? Sí. És a dir, totes aquelles empreses o entitats que se sentin afins als valors de l'economia social i solidària, doncs parlem-ne d'estar enxarxats i de tirar endavant projectes conjuntament. De fet, abans, quan m'he anat per les branques perquè m'agrada molt xerrar, però especialment d'economia...
Especialment per establir, doncs, quina és la filosofia, no?
Efectivament. Doncs em deies, quins són els objectius de la politja, no? Doncs per nosaltres és, per un cantó, generar referencialitat a Sant Cugat de que hi ha un model econòmic possible, alternatiu al capitalisme, no? Generar referencialitat, que si tu ets una persona, que ets un emprenedor, que en diuen ara, no? Una persona que té ganes de tirar endavant un projecte, et plantegis la possibilitat de dir, escolta, puc fer-ho? Té sentit? Com puc fer-ho des del model de l'economia social i solidària? No estic sol. Hi ha unes entitats a Sant Cugat que ho estan fent. Si m'apropo a elles, doncs podré tirar endavant el meu projecte des d'aquesta perspectiva. Que això, de fet, voldríem que l'oficina d'atenció a l'empresa, no?, que hi ha a l'Ajuntament de Sant Cugat, incorporés aquest model com un model, no?, que assessorés des de la perspectiva de, ei, munta una cooperativa en lloc d'una SL o un SA. Munta una cooperativa, no? Doncs això. Per tant, generar referencialitat, no? Que quan algú vol fer un projecte nou, pensi que l'economia social i solidària i el cooperativisme és una opció. Això és un cantó. Per un altre cantó, suport mutu, no?, entre les entitats membres. Com us deia abans, tirem endavant un model econòmic que ara mateix no és hegemònic, no és majoritari. Per tant, a vegades ens trobem amb situacions, per exemple... Penseu que cuidar les persones i el medi ambient és una cosa, a part d'imprescindible i que ha de ser central per totes les empreses, és molt més car. Clar, si la gent té un sou digne, vol dir que el producte que nosaltres generem és més car. Vol dir que nosaltres hem de cuidar molt com venem, hem de cuidar molt el nostre argumentari de venda, hem de ser molt ferms en explicar que les persones es mereixen uns sous dignes, no? I, per tant, això són idiosincràcies del nostre model econòmic que nosaltres les defensem perquè més faltaria, no?, que paguéssim malament els nostres treballadors. No, home, no. Això és que llavors no tirem endavant aquest projecte.
Seria una contradicció.
Seria una contradicció. Però, clar, això té conseqüències. I com això, doncs altres, eh? És a dir, ser conseqüent... Doncs tirar endavant els projectes. I som els primers que tenim contradiccions i benvingudes i ens permeten obrir debats, eh? Però bueno, doncs, tirar endavant un projecte empresarial amb un model econòmic alternatiu, a vegades és interessant tenir espais de suport mutu que ens ajudi a aprendre entre nosaltres. I per com... tant, perdó, no, l'última cosa. He dit la politja, referencialitat, suport mutu, i l'última cosa, generar nous projectes productius conjuntament. És a dir, què passa si ajunto una empresa de comunicació amb una editorial i una cooperativa d'arquitectura? Si ens ajuntes, què passa? Doncs generem nous projectes. Quins projectes? Doncs hem creat, per exemple, una assessoria per a empreses en temes de transició ecosocial. Doncs és un nou servei fruit d'ajuntar els serveis de tres empreses. Un altre dia ja en parlarem de l'assessoria en transició ecosocial.
Tindrem temps o potser no. O potser no. Aina, com es passa a la pràctica a aquesta manera de promoure aquest tipus d'economia, el cooperativisme? Com ho feu vosaltres aquí a Sant Cugat?
Clar, és a dir, jo diria que el que és més important és que quan vols tirar endavant una empresa des d'aquesta perspectiva, ho fas des d'una convicció que no és dir com em faig ric i de pas, escolta, si tracto bé les persones seré més ric. No, és al revés. És a dir, com a col·lectiu, com a grup de persones, com podem... és apel·lar molt sovint a la genuïtat del per què estàs fent les coses. És a dir, ei, som un equip, nosaltres a la Sembra som un equip de 10 dones contractades, no? Un equip de 10 treballadores. Escolta, quines són les necessitats d'aquestes 10 treballadores? I les has de tenir present, no tota l'estona. És a dir, si només tinguéssim present que les necessitats de les treballadores, després potser l'organització se'n ressentiria. És important quina és trobar l'equilibri entre les necessitats de les persones i el que requereix l'empresa perquè el projecte sigui econòmicament viable. Òbviament, no? Hem de trobar aquest equilibri. Però no vol dir, però no ho podem oblidar. Doncs, per exemple, en temes dels equips de treball, doncs cuidar molt les persones, les necessitats de les persones, les necessitats per donar resposta als clients. Per exemple, una empresa de comunicació com nosaltres, doncs si no vas alerta, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, és un ritme, la comunicació, els mitjans de comunicació demanen un ritme que podríem tenir l'equip superestressat, per exemple, no? Doncs cuidem molt com organitzem els projectes, donar espais de creativitat a cada projecte, que tots els projectes es treballin per parelles perquè ningú estigui sol afrontant l'estrès, diguem-ne. Que estigui molt sistematitzat i si hem dit al client que li oferim A, no li oferim A++ més B, no? Que sigui A, perquè llavors, ei, si no, doncs un altre pressupost. És a dir, intentar cuidar molt els processos i les persones perquè no se'ns cremin, no? Doncs això és una cosa que forma part de la idiosincràsia, diguem-ne, de l'economia social i solidària i el cooperativisme. Però també és dir, ei, com puc fer nosaltres, com a la Sembra, com a agència de comunicació, no generem cap producte, però la gent de Pol·len Edicions genera un producte, no? Per exemple, que són llibres, o la gent d'Arcbac genera edificis, no? Doncs com fer-ho minimitzant els residus? Com fer-ho minimitzant l'impacte ecològic? De fet, la Pol·len Edicions, arrel d'aquest pensament, han creat l'Institut de l'Ecoedició, un institut, diguem-ne, de recerca que el que fa és promoure que els llibres, que tot el que s'edita, sigui ecoeditat, en temes de criteris de proximitat, en el producte...
Amb la informació corresponent en cada publicació perquè la gent entengui...
Clar, i a més a més, això, informant, no?, que tinc aquí davant una edició impresa, i justament té la informació de l'Institut de l'Ecoedició, no?, que et permet saber quina petjada ecològica té aquell producte, no? Doncs, Pol·len Edicions és un exemple de generen un producte en aquest, i com fer-lo, no?, per generar el mínim de petjada ecològica. Mm-hmm. Doncs.
No tenim molt temps i la pregunta és extensa. Vale. Perquè si parlem de cooperativisme, algú es pot preguntar, val, i com es prenen les decisions? Quins són els drets i els deures dels socis dins d'una cooperativa?
Val. Això en versió sintètica, no sé si tinc un o dos minuts. És,
un parell de minutets.
És difícil, però no. En tot cas, el cooperativisme, la idea és que siguin empreses on el màxim participades possible. Això vol dir que tot s'ha de prendre, totes les decisions s'han de prendre en assemblees, diguem-ne, llargues, extenses, on tot és molt difícil? No, escolta, en una cooperativa també hi ha certa jerarquia, també hi ha divisió de tasques i també hi ha... les decisions es poden prendre de manera àgil. La qüestió és, nosaltres el que fem és com una espècie de piràmide, no? Hi ha unes decisions genuïnes del sentit profund de la cooperativa, no?, que són com treballem, tal. Home, això t'ho planteges un
aquest
cop...
Aquest és l'ABC.
Clar, i això t'ho planteges un cop cada 5 anys. I sobre aquest tema... 5, per dir alguna cosa, sobre aquest tema, doncs, en debatem en assemblea de sòcies, jo què sé, doncs cada 5 anys. Molt bé, allà podem fer una olla, no?, de tal. Després hi ha temes més estructurals de com organitzem els equips, jo què sé, no? Que són unes decisions que també requereixen debat, però i, potser no és cada 5, això potser cada 2 anys està bé revisar-ho. Doncs cada 2 anys parlem sobre aquest tema. I després, en segons quins espais, i té els seus espais definits. I llavors hi ha debats, per exemple, sobre projectes, sobre el dia a dia del projecte, que si tens clar el sentit profund de la cooperativa, si tens clar l'estructura i metodologies amb què treballa la cooperativa, els projectes poden tirar sols, diguem-ne. No cal fer una assemblea amb un gran debat cada vegada que tires endavant un projecte, perquè les persones que en formen part ja tenen els criteris i les directrius consensuades i poden tirar milles. Per tant, el dia a dia de la cooperativa es tira endavant com, bueno, de manera democràtica, participada i tal, amb respecte, òbviament, però no amb no diguem-ne amb assemblees de 80 persones debatent sobre un tema. No, no, doncs les 2 o 3 persones, en el cas de la cooperativa de sembra, les 2 o 3 persones, dones, que tiren endavant aquell projecte, doncs tenen els seus espais de presa de decisió. Escolta, ens reunim el dilluns, mitja horeta, i matem, i després anem treballant. Ho dic perquè hi ha molt aquesta cosa, no, de que les cooperatives ens passem el dia reunides.
Molt assembleari, no?
Molt assembleari. I la qüestió és, ei, quin és el moment on prenc cada decisió, faig debat sobre cada decisió i és en aquell moment, però després allò és sòlid, allò no es toca, no es revisa fins al cap que, fins que toqui, diguem-ne, no? Uh-huh. I això, per tant, és tan operatiu com altres empreses. I l'altre és que les persones tenen capacitat de participar, de ser sòcies, de ser part de la junta rectora de les cooperatives, per tant, tenen molt clar, tothom qui entra en aquesta cooperativa té molt clar quin és el seu camí per acabar estant a l'òrgan de director, de direcció i de presa de decisions. No és una cosa opaca.
Doncs aprofundirem de mica en mica cada 2 mesos. Coneixerem algunes d'aquestes entitats, coneixerem la manera de fer i aprofundirem en aquesta manera de fer economia. I ho farem aquí al Faves Comptades. Aina Serra, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.